La primera junta de seguretat que presideix el president de la Generalitat i et conformes amb allò del 112, que s'ha enredat a molta gent, perquè es pensa la gent que hi ha guàrdies civils allà esperant en el 112 que els enviïn, i allò és un servei que deriva, i el percentatge de derivacions directes serà entre menys 1...
En lloc de ser telefònic, serà telemàtic. Vull dir,
Sí, però llavors el telemàtic et permet l'accés a tot. Però això seria un altre... Llavors, del que dèiem de les visites de Puigdemont o no, o sigui, al final és fàcil que quedi la sensació que el govern actual de la Generalitat no volia aquestes competències, però perquè Junts a Madrid apreta, perquè si no li diu que Junts i Esquerra, perquè Esquerra també això, clar, ho vol fer valdre, era un acord seu, doncs hi haurà un problema amb Sánchez. I llavors, o sigui, l'imaginari és el Sánchez truca a l'Illa i diu, has de dir que això es farà i al cap de dos dies desautoritza. Això s'ha de vigilar, perquè encara que no necessitis a Junts, no pots fer com que no hi és.
Sí, sí, sí.
No pots fer com que no hi és, perquè això és una desautorització de la consellera d'Interior, però una desautorització del govern de la Generalitat. Perquè és obvi que això es coneixia de sobres, sobradament. I es va intentar que Marlaska s'endugués dos trumfos a Madrid per poder negociar, i això va fer quedar en una situació lletxota el govern d'aquí.
Sí, al final el que està demanant Junts a Madrid són més competències pel govern de Salvador Illa, no?
Correcte.
No? Amb immigració, tot el tema del sostre de dèficit, al final són més diners per Illa. Llavors és veritat que depèn de com ho gestioni Illa, pot quedar com que li van imposant tot des de Madrid.
Exacte.
I que això no deixa de ser, no? Que aquest missatge que intenta traslladar Junts de gestoria,
sí,
si
correcte.
Ell no agafa, no? La iniciativa política, pot ser que s'acabi de colar aquest missatge, no? I que acabi de...
Sí, sí. Bueno, està avançant, perquè em sembla que era el conseller de presidència, que jo li vaig escoltar que la nostra revolució és la gestió.
Sí. Per ho va dir en una entrevista al periòdico.
Que no hi ha, certa mena que tenim. perdoneu. Tenim representant molt, molt nostrada i molt, del periòdico de Catalunya, i m'havia oblidat de desmentar-ho. Però quan, o sigui, hi ha una part de la població molt gran que ja li sembla molt bé això. O sigui, amb el que tenim gestionem-ho bé. I això... anar fent bandera al PSC.
Bueno, però és que el problema és que tot és una mica surrealista, és una situació, ara ho descrivies tu molt bé, vull dir, un govern que no vol més competències i les tindrà perquè hi ha uns senyors a Madrid pressionant perquè ell tingui més competències. No, jo no vull més competències.
La situació és bastant surrealista, realment.
És una mica surrealista, però és la mostra de la complexitat catalana i espanyola, diguem, no?
Però no preveure això, Xavi.
Ja, és un problema seu, és un problema... Sí, sí, sí. No, vull dir, al final...
Això és, aquests gols no tots poden marcar d'aquesta manera.
Jo crec que tens raó en el sentit que jo crec que l'Illa ha d'interioritzar aquest escenari en el seu cap i ser el primer que reivindica l'autogovern, perquè si t'arribarà igualment...
Exacte.
Si t'arribaran igualment les competències...
Doncs posa la medalla.
Doncs posa la medalla, tu digues, no, nosaltres hem aconseguit.
Nosaltres també ho volem, no?, i ho negociem, clar, si no...
A més, també, allò de dels 22 als 25.000 agents... Els Mossos d'Esquadra ara comencen, ja fa un temps, però molt aviat començaran a viure una situació que els altres cossos de seguretat ja han viscut durant molt de temps, que són jubilacions massives. Perquè va haver-hi, doncs, primer entraven de 700 en 700, llavors de 1.200 en 1.200, i tal, imagineu-vos, no? Doncs quan entraven 1.200, més o menys allò eren entre 25 i 21, o tenien tots. O sigui, que els hi rima. A partir dels 60 tenen la possibilitat de segona activitat, que vol dir que segueixes sent Mossos d'Esquadra, però no fas feines, diguem, d'anar a saltar, anar a saltar tanques. Aquests també compten com a plantilla.
Clar.
Aquests compten com a plantilla. Llavors, clar que has d'ampliar la plantilla, perquè tens molta gent gran, per dir-ho amb carinyo,
que no pot sortir... Que estiguin al carrer.
Correcte,
sí, sí.
Perquè no pot sortir... Però, clar, et compten com a plantilla, però això no és l'increment de plantilla que tothom té al cap.
Yeah.
Perquè tothom té
al
cap...
Carrer.
Gent al carrer que corre, saps? I que sap córrer, que sap agafar dolents. I aquests el que tenen és la intel·ligència i el coneixement, que això és bàsic, perquè el que corre sigui més eficient. Però que el missatge de més agents és un missatge que es trasllada, diguem, amb intencionalitat, perquè la gent cregui que tindrà més policia i sí que la policia que hi haurà pel carrer serà exactament la mateixa, perquè els altres passen a un altre règim. I són de molt bon aprofitar, eh? No estic pas dient això, perquè són els que han passat pel carrer, tal, són els que segurament saben agafar millor una denúncia, perquè saben què han de preguntar, què no han de dir, perquè això ho han viscut, per tant allà és on més delictes es resolen i els poden... Mm-hmm. Però que el missatge, arribarem als 25.000, és un missatge trampós, perquè el global del... Aquests gols, jo crec que el govern no se'ls ha de deixar marcar, perquè d'aquesta manera són gols, de l'altra manera són triomfos.
Sí, sí.
Llavors un govern viu de triomfos. Uh-huh. I ahir, quan va compareixer el president Illa, hagués pogut dir, ja tenim les competències dels aeroports, ja tenim els ports, perquè qui passa per Catalunya també es mereix... No sé, i muntes un discurs rapidíssim de... cosa que t'has enganxat. I llavors serien els altres, els d'Esquerra i els de Junts, que dirien, però què diu? Però si aquest no ho volia, però si la medalla és nostra. Ah, però quan ets president tens més càmeres, tens més de tot, i és molt més fàcil que la medalla sigui teva.
Però clar, en aquest cas va ser, no, això no ho tindrem, perquè fins que no tinguem més agents no ho tindrem. Llavors l'altre dia al Parlament rectificant i dient a la propera Junta de Seguretat, al gener tindrem ports i aeroports, clar. No, vull dir...
Hi ha un tall de veu de la consellera Parlon que és molt contundent i que li costarà molt quan hi hagi la Junta de Seguretat, perquè la pregunta és què ha canviat.
Clar.
Aquí el tema clau serà el tema del finançament.
Sí, clar.
Aquí serà el gran tema. Veure, perquè clar, és un acord que, bueno, en fi, ells el defensen, però que tothom sap que no és seu.
Mm-hmm.
Però si no portava el concert econòmic ni de broma, no? En el seu programa electoral, i ara aquest senyor ha d'anar per totes les comunitats autònomes
a defensar-ho.
A defensar aquest sistema, no? I això sí que serà... I a negociar-lo amb l'Estat, no? I, clar, és complicat. Vull dir, jo tinc molta curiositat per veure això com es resol, perquè quan tu parles amb la gent del Ministeri d'Hisenda i tal, O sigui, el seu primer argument no és no volem traspassar les competències, és que ells no ho podran fer. Saps què vull dir?
A veure, és que administrativament deu ser molt complex,
però aquest,
no?
Aquest...
Bueno, clar, perquè...
Vull dir, ja no només... O sigui, hi ha un tema polític aquí, de voler o no voler donar això, i després hi ha un tema tècnic administratiu que...
Però aquí els que tenim triennis, i aquí m'hi poso jo, que en tenim de triennis, això amb els Mossos passava exactament igual. Sí, sí. Amb moltes de les competències complexes passava exactament igual. No podran... L'invent ja està fet. Si és que l'invent ja està fet. Altra cosa és que... però necessites més gent? Sí.
És que en aquest cas, en aquest cas tu has d'anar a, com es diu, a l'Etamendi.
A l'Etamendi, al davant.
És que estarà allà a dir, ara treballeu per aquests.
Exacte.
Claro.
I ja està.
Vull dir, que passa és el que deia López Casasnoves, que ho vam entrevistar i va dir, no,
que no, com perquè els drets...
Perquè... Agafar els que en saben...
Bueno, com els mestres, com els metges...
I passin a estar a l'Agència Catalana Tributària.
Aquests senyors, els que també coneixem una mica l'Administració General de l'Estat, els inspectors d'Hisenda, que són la categoria A1, i aquests són l'elit de l'administració.
De ministres.
Aquests senyors són un contrapoder molt, molt fort dins de l'administració, i aquests senyors plantaran cara i serà molt difícil. Mm. O sigui, tenen una capacitat de boicot molt elevada, molt més de la que teníem segurament en el seu dia els mestres o els metges que van passar a dependre de la Generalitat.
El mateix que els treballadors de Renfe, quan se'ls va dir, no, es traspassarà Rodalies a Catalunya, la reacció va ser una mica la
Bueno, perquè
no passarem a dependre
no
de la Generalitat.
No és anticatalanisme,
Ells consideren que tenen uns privilegis adquirits com a
correcte.
Com a treballadors.
Com a treballadors de l'Estat. Sí. L'Estat els dona com més seguretat i més...
Veuen els seus avantatges i miren els avantatges de Ferrocarrils de la Generalitat i diuen, no, tia, aquí haurem de treballar 10 dies més, haurem de no sé què, els triennis paguen menys...
I després aquest argument de, i llavors jo si vull anar a treballar a Valladolid...
Sí.
No?
Sí.
Llavors,
clar. Sí. No?
Sí. Bueno,
home,
però escolta...
Que el conveni col·lectiu sigui pitjor, ho entenc, això de la mobilitat a dintre l'Estat no és...
És un argument que ells fan
servir. Sí, és un argument que fan servir.
És veritat que segurament si vas a mirar, i amb això tenen raó, que és com els jutges, inspectors d'Hisenda catalans, no n'hi ha prou.
No, clar, clar. Vull dir... Tantes coses perquè amb el sou d'inspector d'Hisenda a Valladolid o al mig de l'Estepa vius
com un faraó. Sí, sí.
Vaja, com un faraó.
Cobres el mateix
com un faraó,
i vius molt diferent. Clar,
i aquí vius com una persona que es guanya bé la vida, però ja està.
Ja, ja.
Que aquí potser ho hem de fer com en el seu moment va passar amb els Mossos, que era oferir, no? Que per això hi ha aquestes manifestacions dels sindicats de Guàrdia Civil i Policia Nacional que demanen l'equiparació perquè aquí tenen unes condicions els Mossos que després ja,
sí,
quan entres al detall, dius...
Però també hi ha trampa. O sigui, aquí,
sí, exacte, hi ha coses
a les juntes de seguretat, quan s'acorda el nombre de Mossos, cada mosso, perquè ens entenguem, i mossa, té un preu. I costa... Té, més com preu. Té, genera una despesa que l'Estat aporta, que és, perquè ens entenguem, per fer números rodons, 2.000. I el govern de la Generalitat, en el seu moment, va considerar que remuneraria millor els seus agents que aquests 2.000. Llavors, l'Estat n'hi posa 2.000 i la Generalitat n'hi posa 500. Això és per fer números rodons i perquè s'entengui el concepte. Llavors, no l'equiparació, diguem, això ho podria fer perfectíssimament cadascuna de les comunitats autònomes on aquests senyors estan treballant.
I tant.
O sigui, el senyor de Castella-La Manxa podria dir, jo aquí quants ne tinc?
De policies nacionals.
I de guàrdies civils. Quants ne tinc? No, 50.000, bueno, 50 no, en tinc 8.000. Doncs vinga, nosaltres us afegim un plus de 500 euros a 500, 400, 300
sí,
o...
Sí.
El que
sí.
Llavors, la Guàrdia Civil, bé, però a vostè li descomptem a la vivenda i tots els avantatges que té per ser guàrdia civil, perquè els guàrdies civils, com que són militars, no? Viuen en un quartel. I el cos nacional de policia, doncs vostè on està destinat, doncs la seva comunitat... Però això és per fer servir... O sigui, clar, si això ho trosseges, la capacitat de pressió que tens és mínima. Si això vas a tots i, a més, li dones un tim polític... No? Perquè és els independentistes, és no sé què, les policies que no... Llavors així funciona millor.
Igualment, però... Carles, sembla interessantíssim això que dius, però legalment es pot fer? O sigui, legalment, un govern autonòmic podria pagar un plus a uns treballadors de l'Estat...
Tots els governs autonòmics que no tenen policia tenen assignada una quota de policia autonòmica.
Això són
gens del cos nacional de policia, normalment, perquè estan a les ciutats, que fan funcions de policia autonòmica, però fan funcions molt mínimes, eh? L'escorta, la vigilància dels edificis oficials, potser alguna...
Aquest sí que es podries remunerar més.
Aquest segur, però si tu arribes a l'acord, diguem, amb totes les comunitats autònomes de que això es fa, quin problema hi ha d'haver? Diguem, però clar, això no es plantejarà mai.
No, és que no ho vull
sentir. Això no es planteja mai, clar que no. Això no es planteja mai. És que aviat, o sigui, el que sentirem és que els alcaldes diran i per què no us quedeu les guàrdies urbanes? Perquè són molt cares, només en generen problemes, excepte el dia de Nadal i les entrades del col·le, la resta són bulles cada dia no sé quantes. Per què no us les quedeu? De fet, la llei de policia de Catalunya inclou les policies locals i els Mossos d'Esquadra. És una única policia, la llei de policia de Catalunya. I hi ha documents escrits de que tots formessin part del mateix cos policial, amb una uniformitat reglada i idèntica. Si us fixeu, no són tan diferents. Ja s'ha començat amb l'excusa d'Europa i de la logotipació dels vehicles d'emergències. Tots els vehicles cada vegada són més similars en el logotip, cada vegada són més fosforitos, aquest menys blaus, exacte, no? Aquest
que és una mica Londres, no? Això és una mica...
Sí, sí.
Bueno, és una mica Europa.
Europa, sí.
Perquè
sí.
A Brussel·les també són així, a París també. Per què? Doncs perquè es va com unificant. Llavors, els uniformes dels agents també són bastant iguals i això pot acabar passant. Això, clar, la reticència és de Barcelona, igual com a exemple, fixem-nos en els bombers. Els bombers tots són de la Generalitat, excepte els de Barcelona. La resta... I ningú està aquí pensant-se que un bomber de Tremp no és capaç de prestar un bon servei a la Pobla.
Ja.
Llavors, això, bé, podria ser una tendència, però les manifestacions de millora de retribució també hi ha qui et diria de qualsevol dels cossos que hauria d'estar diferentment remunerat qui viu a Barcelona, qui viu a Madrid o qui viu a València que algú que viu en un poble del mig de la meseta, perquè les despeses no són les mateixes.
Tindria una certa lògica. El que passa és que si hi ha costa que hi hagi policia a segons quines comunitats o segons quines províncies, igual que metges, igual que professors, només falta que sigui, no, aquí cobrareu una mica menys perquè allà el cost de vida llavors hi ha ningú treballarà en aquestes zones i la despoblació serà més...
Però que la solució existeix.
Jo crec que allà tenen una qualitat de vida bastant important.
Sí, hi ha de tot.
Sí, no, i que hi pot haver gent que igualment hi vulgui viure.
Jo crec...
Evidentment, hi ha gent per tot, per fora en aquesta vida.
Amb mitjanes d'edat més altes...
Ara hi ha una situació de discriminació objectiva a la gent que viu a les àrees urbanes i sobretot a les àrees urbanes més cares. I crec jo, eh? Vull dir, que és una discriminació objectiva que, a més es dona...
S'estan com eixamplant. I ara a Barcelona no s'acaba ni a Mataró, ni a Sabadell, ni a Terrassa.
Clar, clar,
no,
exacte, sí.
L'altre dia havia... Em sembla que era aquí, no?, que estàvem amb el Sergi, i perquè, clar, el cost dels pisos de lloguer, Girona i tal, clar, des que han posat l'AVE, a Girona és un barri
sí,
que està més a prop que alguns barris de Barcelona, en temps, eh?, en temps. Dic, home, no podem arribar a la conclusió que l'AVE no caldria. No, l'AVE està bé, que hauria d'estar millor Rodalies.
Sí, sí, està clar, està clar.
Una cosa no es plou l'altra, no? Però les taques urbanes es van... aquesta setmana, també aquesta, o la passada, vaig veure també en un diari, que ara no recordo, per tant no el citaré, perquè si no seria el primer que faria, que seria citar-lo, on hi havia una taca de l'activitat econòmica al voltant de Madrid. Clar, Madrid ha xuclat des de Cuenca, de Mora... O sigui, ho ha xuclat
tot.
Tot.
Sí, sí.
O sigui, la meseta és Madrid...
Aquest és l'altre gran tema.
La meseta és Madrid...
És l'altre gran tema de la legislatura, en realitat, eh? Aquest.
La meseta és Madrid, i per això ella, Madrid és Espanya i Espanya és Madrid, perquè té tota la meseta, llavors queda la perifèria, no?, que segons a quins llocs, doncs, les Balears, País Valencià, nosaltres, Euskadi, tal... Però ja està. La concentració i la capacitat de xuclar que ha tingut el que ara en diu Madrid DF, no?
Sí, 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 exacte. Hi ha un llibre, de fet, el Fernando Caballero, que jo vaig entrevistar-lo, que ells ho venen en positiu. O sigui, ja comença a haver-hi doctrina d'aquest Madrid DF de 10 milions d'habitants, sí, és el que ells calculen, i que, a més, la seva... Fa una mica de risa, eh? La tesi d'aquest senyor Caballero és que l'Estat, des del segle XIX, havia beneficiat Catalunya.
Home, i,
sí, sí, no, però en sèrio, eh?
D'abans anant bé.
El tema de Cambó i els arancels i no sé què, i per tant...
Encara de ben pasta.
Era Catalunya qui xuclava, no? Sí. I el Mediterrani, i que Madrid estava aïllat i no tenia capacitat de desenvolupar-se. Llavors, diu, a partir dels anys 80-90 això s'equilibra, perquè l'Estat fa reequilibre. I com reequilibra? Invertint a Madrid. Llavors, arriba un punt en què ara Madrid, uau, no?, despega i és, uau, és la superbomba. Llavors, però llavors la seva conclusió no és, bueno, ara que ja està reequilibrat, anem a tornar a reequilibrar cap als altres. No. I diu, ara aquest Madrid que tenim no el podem deixar perdre. Claro. Perquè això té una capacitat... O sigui, això és un player mundial que tenim ara, no?, que pots competir, amb això podrem competir amb Londres, amb París, amb Dubai, amb Xangai...
Clar, obliden que tenen la perifèria de competència, i acaba passant, que no és el meu fort, però acaba passant que el Bruce Springsteen va a Donosti o ve a Barcelona, que l'altre no sé què, que tenir el mar no és culpa dels catalans ni de la gent del País Valencià ni de les Balears, ni res, això és culpa de...
No, i una cultura i un teixit...
Una altra manera de fer, i una altra... I hi ha molta gent...
No, i que al final, bueno, no sé com acabarà el tema, però evidentment, si tu mires... jo crec que aquesta és l'altra gran variable. Si tu mires l'evolució, Madrid no ha crescut a costa de Catalunya.
No.
O sigui, Madrid fa 60 anys representava el 14% del PIB d'Espanya i ara representa el 19,6. O sigui, ha crescut 5 punts i mig.
Catalunya
No, Catalunya el 59 era el 18,9 i ara és el 18,8. I si tu mires això, doncs ha anat, diguem, una mica entre el 18 i el 19, s'ha anat movent. O sigui, lo de Catalunya és... estabilitat màxima.
No, creix per deixar erma tota
o sigui, aquesta idea que es ven molt i que el president Illa deixa anar de tant en tant, de que Catalunya ha perdut pistonada, ja, i la decadència...
Que hem de tornar a superar Madrid.
Tal, jo veig el mapa i dic, però Catalunya és que està igual. Ja. O sigui, no s'està produint una decadència... O sigui, vale, pots dir, no, o sigui, Catalunya hauria de créixer més, vale, però llavors això podries haver dit l'any 60, l'any 70, l'any 80, saps? Uh-huh. Vull dir, perquè està igual. Uh-huh. O sigui, representa el mateix percentatge de PIB. Per tant, ha crescut la mitjana.
Però com que ha crescut Madrid, aleshores...
No. Clar, però llavors Madrid, a costa de qui ha crescut? Aquesta és la gran pregunta. I tampoc ha crescut a costa de València ni de les Balears. O sigui, ha crescut, bàsicament, a costa de les dues Castelles i del nord. Que això és curiós. I fins i tot d'Euskadi. O sigui, a mi això és una de les coses que més m'ha sorprès.
I de la migració llatina rica.
No, això és el motor pel qual ara està creixent, diguem. Uh-huh. Aquesta immigració massiva que bueno, són 1 milió ja,
sí,
a Madrid.
Sí.
I... Però vull dir que en el repartiment del pastís, qui ha sortit perjudicat, justament són Castella i Lleó molt.
Sí, sí, la Meseta.
La Meseta a tope. O sigui, s'està concentrant tota l'activitat econòmica allà al centre, però fins i tot Galícia, Euskadi, com deia. Euskadi ha perdut un punt. O sigui, Euskadi era el 7 i ara és el 6. Era el 7 i pico i ara és el 6. O sigui, bé, que a vegades mirem i pensem, hòstia, que guai, Euskadi i tal. Pues no està tan clar, eh? Vull dir que no... I llavors el tema és, això és positiu? Perquè ells ho estan venent com a positiu, ells estan venent com a no, és que volem fer París, no? La idea és, no, hem de crear aquí una supergran megalòpolis que serà el pont d'Europa amb Llatinoamèrica i que serà una mega ciutat capaç de competir de tu a tu amb Londres, París, amb Xangai, amb Dubai, amb Chicago i amb Nova York. Jo crec que li hauríem de preguntar al senyor de Zamora. Hauríem d'anar allà.
Què li sembla?
I veure què li sembla que tots els joves a la que poden marxen a Madrid, o sigui, a Sòria, o sigui, sí. Tots els habitants de Sòria, província, no omplen el Camp Nou. Mm. Clar, província de Zamora tenen una renda per càpita de 20.000 euros. A Madrid és de 42.000. O sigui, hi ha unes diferències... Mm-hmm. O sigui, el creixement de Madrid no està reequilibrant.
No.
No està reequilibrant Espanya. No. Està creant unes diferències cada cop més grans. Està fent que la sensació a Espanya, aquí no tant, però també una mica, però la sensació fora de Catalunya, tal, fins i tot València i tal, és que si tu vols fer alguna cosa a la vida, has d'anar a Madrid.
Sí.
Si no,
sí,
no.
Sí. Sí, sí.
Això està molt interioritzat.
Això des de l'època de l'anterior presidenta, que ja era el cap, perquè... Si no, o sigui, per què Guadalajara té l'estació de l'AVE on te la té? No?
Sí, sí, sí.
Vull dir, qui no sàpiga on és l'estació de Guadalajara és al mig d'un erm, al mig d'un lloc que és una campinya, per dir-ho així. Llavors vas el tren para i baixes i és tornes a, no sé, al cinema dels anys 40, que és una maleta que camina entre camps de blat, no? Que dius, on t'està això? Perquè tot allò està dissenyat perquè deixin de ser camps de blat.
Sí, 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 sí.
Que allò deixarà de ser camps de blat.
Passarà a ser barris.
Clar, i llavors, per tant, ja fa dies, que...
Sí, sí, no, això està en marxa.
Això corre.
El que passa és que és un sistema... O sigui, jo tinc dubtes, jo vaig fer un reportatge justament en un d'aquests barris nous de nova construcció a Madrid, i allò era Blade Runner, vull dir, era...
O sigui,
estàvem en un lloc que no hi havia... Hi havia unes carreteres amb 4 carrils per banda, no hi havia cap cotxe, vivendes unifamiliars... cap comerç, les persones que viuen allà només tenien un autobús al matí i un autobús a la nit, per tant, a la pràctica no existia, cada família havia de tenir 2 cotxes o 3,
sí, clar.
Perquè si se't trenca un ja s'acaba, se'n va tota la merda, i em deien, jo si vull comprar una barra de pa,
molt,
he de caminar, caminant, he de caminar 20 minuts. O sigui, és un... Clar, sí. Llavors, fins i tot si vols una...
Cap a prop...
No, perquè...
Tot en res.
Està planificat, perquè després al cap d'X hi ha un espai de... que fan molt d'aquest.
Bueno, però pot passar...
Una concentració de grans superfícies...
Però està passant...
Es va comprar...
Sí, sí. Però està passant que poden passar 20 anys
sí, sí.
I allà no s'ha construït un cap ni s'ha construït una escola.
Sí.
Tu vas allà amb els nens petits pensant no, ja arribarà i els nens es fan grans i allà no ha arribat.
I no...
Vull dir, perquè... És que, vale, sí, està creixent molt...
No, però no
estàs creixent a aquest ritme.
Que va.
Ni acaba de ser del tot sostenible. Però, bueno, és el seu model. Ells tenen no tenen problema de sol. Sí, allà els hi sobra. Poden anar-se escampant.
Clar.
A veure, és que això aquí a Barcelona, si no fos perquè hi ha unes característiques geogràfiques que ho impedeixen, també passaria, eh? Que també hi ha algun barri...
No pot passar massa, però no pot passar massa perquè...
Per això, eh?
Sí, però si tu treus... Si ens imaginem que traiem Collserola, el treus allà mateix a Cerdanyola. Vull dir que no... Que tampoc no és que després de Collserola no hi hagi res.
Ja.
A Cerdanyola, ja a Sabadell, ja tal. Ja estem a un nivell de densificació que, excepte el pulmó de Collserola, els dos rius, això de que siguin frontera els rius, és pel terme municipal, perquè per la resta, des de l'aire, la trama urbana és... No?
Clar, però és que la densificació no té per què ser negativa.
O sigui, no.
En el sentit de que, bueno, tots estem vivint més o menys amb un gran grau de concentració, però fa... que ho tinguem tot a prop.
Sí,
que vull dir, llavors... En canvi, o sigui, a Madrid és al revés. O sigui, no hi ha densificació, el que hi ha és expansió. Mm. Llavors tu, clar, el que passa és que si tu vols anar a algun lloc, has d'agafar el cotxe i t'has d'estar una hora.
I a mi un dia...
El model Angeles, aquest dels... Clar, anava a dir, el model aquest de les, dels suburbans de, dels Estats Units.
Sí, de l'expo de...
Exacte.
Fa un temps, no?, un ecologista d'aquests, diguem, molt agarrits i molt convençut, em va donar una lliçó molt ràpida, amb molt poques coses, em va dir, el que s'ha de fer és més ciutat de vacaciones i menys cases adossades. Diu, perquè a Marina d'Or, diu, hi passen 1 milió de persones l'any, que es banyen en una piscina que té d'aquesta dimensió, i és la mateixa piscina. Per tant, el rendiment que li traiem a l'aigua d'aquella piscina és altíssim. Diu, els de Marina d'Or passen per sota de 45 palmeres. El rendiment que li donem a aquelles 45 palmeres que hem de regar, els de Marina d'Or poden tenir un camp de golf.
Però això és Benidorm.
Sí, sí.
Això és Benidorm.
Però ja està.
Benidorm és un exemple de gestió de l'aigua. No, clar, de gestió dels recursos.
Per què pot aguantar? És exemplar.
Sí, sí. És molt més ecològic Benidorm...
Home, i tant.
...que no cases unifamiliars...
La Costa Brava.
Exacte.
La Costa Brava. Sí, sí. I després, quan ho rumies, dius... Sí, esclar. Té tot el sentit, no? Té tot el sentit.
Mirat així, sí.
Clar. Però la cosa és que a la Costa Brava no se't posen 2 milions de persones, o... Vull dir...
Ja, però la despesa que genera...
Sí, sí. És per càpita és molt més alt.
Ja saltem del que és més ecològic i del que és no sé què, i saltem el que és més confortable.
Està clar, està clar.
Llavors, quan anem a la confortabilitat, ja tenim altres criteris per valorar. Però el valor de... No, això que deies, casos unifamiliars... És que...
Mira el consum d'aigua de cada madrileny i de cada barceloní.
Clar,
clar, clar, clar, que és la qüestió. Sí,
sí. Anem a... I no sé si està calculat, però el consum de gasolina...
Que, sí, segur
que ho podem mirar,
segur.
Molt més elevat.
I... També hi ha molta... Quan són cases baixes o amb terrasses grans i tal, hi ha molt consum per les plantes.
Mm-hmm.
No? Aquí nosaltres no... Hi ha poca gent que tingui... O si té plantes, té aquestes suculentes o cactus que pobres, que estan allà que dius, hòstia, que li caigui una gota d'aigua ja, per favor, perquè ja ho ha escanyat tot. Ja no li queda... Ja ha escanyat les pedres, aquesta planta. No li queda res més. Però, clar, és que, pues, no sé, París... Bueno, és que a París, a Londres i tal, hi ha moltes zones de la ciutat on, bueno, pues, hi ha jardins i tal, però és que pel mig els hi passa un Sena, que és que, clar, li fiquen allà la canonada, reguen i no s'han de mirar res, no? Però sí que ve el repte, perquè cada any incrementem entre 300 i 400 mil persones els que venen a veure'ns i a viure. I això no ho pararem. I tenen tot el dret a tenir...
Això a Catalunya, és clar?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí. La darrera es van ser 300 i escaig mil, que són els que van compensar la pèrdua de natalitat i les defuncions.
Bueno, aquest és l'altre gran tema. Vull dir que sense immigració l'economia no funciona.
Aquí no es mora ningú. Afortunadament no ens morim.
Sí, sí.
Perquè li hem fet...
No, i que quan surts al carrer veus gent, obres públiques... tots són immigrants. Totes les feines dures i xungues... Les
com fan sempre ha passat. Com, i que abans havien fet els andalusos i abans havien fet no sé qui, doncs ara...
Vull dir, si ara hi hagués allò... L'altre dia en parlàvem, una vaga d'immigrants...
Mm-hmm. Ja, hi hauria moltes coses...
L'economia col·lapsa. No, col·lapsa, sí, sí. Col·lapsa tot.
I tant.
No. Vull dir, completament. Mm. I per no dir que llavors no cobraríem les pensions, ni tu ni jo.
Sí. No sé si les arribarem a cobrar, però bé. Sí. No, però sobretot llavors els que més criden contra això arriben a casa i tenen una senyora, segurament no, que està cuidant a la seva mare,
sí.
I que si no fos per ella doncs no hi hauria qui la cuidés, però clar, sense contracte, sense res, només faltaria.
Sí, sí. Així és.
Bueno, hem fet aquí una cosa trilera, però bueno.
Sí, sí, però bueno, ja està bé.
Ja està bé.
Quan us animeu amb aquests temes i vosaltres aneu...
Saltant d'un tema a l'altre.
Exacte. A mi ja m'agrada escoltar-vos. Ja tenim la Mercè aquí a la taula. Bon dia, Mercè.
Què tal? Molt bon dia.
Què tenim preparat per aquest últim programa de l'any?
Ui!
Últim programa de l'any,
eh? Però on vols començar? Sí. Mira, i estic aquí contestant...
WhatsApps
pels regals.
Ah, de
clar,
regals.
Això de... Clar, no de arribem regals. A tot.
No, bueno, no.
A veure, m'estan preguntant la talla i tot. Bueno, anem a fixar-nos amb el que tindrem avui a la segona part del matí a Ràdio Estel. Mar Giró, que és tradició, bé, com cada any ja sabeu, clar. El dia 24 fem una, bueno, tenim una conversa sobre ell, sobre la seva vida, sobre tota la feinada que està tenint, ja sabeu. I després el deixem anar, que ja sabeu que és festa avui a RAC1.
Que va venir,
va rebre l'última trucada. Cop, ahir es van entregar les creus de Sant Jordi. Van, ja estan entregades.
Està queixós.
Però, clar, llavors ell, l'última vegada que va venir, li va sonar el telèfon en directe, el va agafar i era la consellera que li, bueno, que li deia que això, que li havien entregat el Premi Nacional de Comunicació.
Exacte.
I nosaltres ho vam endevinar. Li vam dir, agafa'l, no pateixis, que serà un premi, i patapam, premi. Per tant, avui poden passar coses.
Clar.
Potser li tornes un al telèfon.
Esperem, bueno, a veure.
Cap a les 12
que sí,
vindrà el Marc Giró.
I després,
què més?
Algú que també s'emportarà premi, segur.
Algú que s'emportarà premi?
El Marcel sí. Barrena, no?
Ai, sí, és veritat.
Mare meva,
qui és professor de Blanquerna.
Ah.
Això és important, també.
Sí.
I imagina't a Marcel Barrena, professor, tenir-lo com a professor. Comunicació, director del 47. També avui és l'aniversari de Cavallfort, que fa 63 anys.
Ah, també.
Els felicitarem també en directe. És que, Pau, què vols més? Anirem fins a Bagà, que avui hi ha el Fia Falla, que baixa la falla, també.
Ah, bé.
O sigui, bueno, i també parlarem del cant de la Sibila, en Joan Anton Català, que també ens parlarà d'un esdeveniment que, bueno, ens deixarà tots perplexes, que és que estem més a prop del sol que mai. Bueno, què més? Metro de Barcelona, que, per cert, el dia 30 de desembre s'obriran les estacions fantasma.
Sí, perquè fa 100
sí.
anys.
Sí, ens en parlarà sí. el David Martínez, alerta, també, tots els barcelonins.
Històries de Barcelona, i tant.
Què?
I altres espais, estacions fantasmes i altres espais.
Ens ho explicarà avui, farem l'aperitiu amb el David.
Doncs mira, va.
Comenceu. Ja aneu a celebrar Nadal o no?
Anem a acabar de... Jo he de gratar coses.
Avui treballem.
David, treballeu.
Jo avui no treballo.
Jo mitges. Jo sí. Quan estic en un lloc, estic a l'altre, i entretant faig...
Va fent gestions.
Molt bé.
Molt bé, Carlota, David, Carles, moltíssimes gràcies.
Ja
ho sentiu. Nosaltres tornarem el 2 de gener, ja serà 2025, però encara ens queda bastant de programa. No marxeu, que la Mercè i tot l'equip s'hi posen. Fins ara.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Aquesta és una ruta sense peatges. Uei.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre estino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Mon, preparades.
24 de desembre, Nadal a tocar. Molt bon dia a tothom, són 11:15.
Qui haurà fet servir
És tradició, un any més, aquest vespre podrem sentir la interpretació del cant de la Sibil·la per la mezzo-soprano Mariona Llobera, dirigida per Carles Prat. D'això serà a Barcelona, després que el cardenal i arcabisbe Joan Josep Omella presideixi la Missa del Gall a la catedral de la capital catalana. I avui a les 7 del vespre, alerta també perquè el papa francès inaugura el jubileu 2025. El pontífex obrirà la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere i començarà aquest temps de gràcia per tota l'Església Universal. I en un altre ordre de les coses, Aitana, gràcies per tant. Avui és dimarts 24 de desembre, quan acaba en pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts que passen de 2:15 del matí, què tal com esteu? Nosaltres que agafem el relleu d'en Pau Massip amb els efectius habituals, bé, habituals, ens falta un, i des d'aquí aprofitem i li enviem una salutació molt especial. Ai, Rafa Sanahuja, t'estimem. Vinga, Joan Trias, Olma Giró, com esteu?
Bon Nadal.
De la Guard.
Molt bon Nadal.
Molt bon Nadal. Algunes paraules, Giró, al teu Sanahuja?
Que l'estimo, que no em contesta des de fa dos dies els whatsapps, no, i estic preocupada. Home. Jo li vaig enviant whatsapps com si fos una mare preocupada, sí? I no rebo cap mena de resposta.
Que va, va prenent en Antium com sugus.
Però val. que recuperi aviat.
Val, fem una cosa. Ara sí, com que ara anem
espera,
guió. Trias, José, si va bé, tanca la llum.
Sí, eh?
Sí?
Val.
Vinga. A la sotsdirecció del programa, Marta Jarque, molt bon dia.
Nada, no
s'entendria.
Què tal?
Però què et passa, la veu?
És el meu regal de Nadal.
Però això t'ho fa el José o ho estàs fent tu?
No, ho estava fent jo.
I què? Qui te l'ha regalat, això?
Tu me l'has regalat.
I el meu regal?
És fantàstic. Espera't, és que ets molt impacient.
Vale, espera't. Escolta, vam quedar que ho faríem avui.
Bueno, que s'ha acabat el dia.
Dóna per cantar i no bravo, això.
Quina hora és, Mercè?
10:37.
Per tant, 2:12, no? Com a tu t'agrada dir?
2:12, sí.
Sí, sempre ho dius la meva àvia
i m'ho va dir. 2:15.
Què et va dir?
Sempre t'equivoques d'hora, Mercè.
Ai, noia.
S'ha acabat el dia o no?
No.
Per tant, encara computes, a dir, si jo et faig un regal d'ara fins que siguin les 12 de la nit,
no.
Encara... Què vols dir que no?
Jo tiro torà, eh?
Tu fes sí. Cas a Déu, com diuen a casa, que és bon home.
Va, fem una cosa. Obre el llum.
A mi m'agradava la ràdio, les enfosques.
Tu fes-me cas a mi.
Sí. Escolta, Jarque, mira, jo no passa res, perquè ja saps que el present més important, com diria el mestre Virgili, és que ens tenim.
Sí.
I ja està, i no cal regalos. Però tu estàs contenta amb
sí,
aquest present o no?
Sí, moltíssim.
És un karaoke que fa llums.
Exacte, és un altaveu.
Sí.
Suposo que ho fas per compensar la mala passada que em vau fer ahir pujant al Tibidabo. Per cert, Olma, vaig estar molt ben acompanyada, home. Sort de la seva assistència. I has tingut a bé doncs, regalar-me aquest altaveu que incorpora una espècie de llum de discoteca
sí.
I on hi va endollat un micròfon que fa veu, doncs, això d'altaveu. Exacte.
Deixa'm dir, Jarque, tu estàs perfecta, però, noia, el que no hem dit comentat és la Giro, que està amb el coll tocat.
Sí,
però
sí,
aquest,
sí, sí.
Tu no vas pujar al Marlí, a part.
És que vaig pujar al vaixell pirata, i jo crec que tant de moviment no...
T'ha fet mal, eh?
Sí, m'ha fet mal.
Que vas amb coixinet per les cervicals.
Vaig amb coixinet per les cervicals.
Que és de la Marta.
És de la Marta.
Que és un altre regal teu.
Ah, és regal meu?
Sí, que me'l va regalar tu.
Tot no comença i acaba el mateix.
2-0. Sí, 2-0.
Bé, no passa res. Com tenim els nostres oients?
Doncs mira, avui esmorzant fort, Mercè, i és que es presenten dies intensos i les jornades importants. Els catalans les encarem sempre amb l'estómac ple. Cap i pota de Nadal, ous ferrats amb cansalada, panetone esparracat i un cafetó amb llet i sacarina. Això sí, per mantenir el sucre a ratlla.
Sí, sí, perdona.
Ai. Els que vénen sempre esmorzats a la ràdio són els nostres homes a la peixera, la producció carnívor i salvatge. Ferran Capdevila.
Sí, estic alterat.
Sí. Pilotant el servei tècnic, un home de morro fi, el gran José Matosas.
Tinc la cuina, Mercè, si ho sapiguessis, tinc la cuina. Bueno. Un Cristo! Oh!
Ai, Déu meu. Nosaltres som al matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
Al matí a Ràdio Estel.
Perfecte. Menja bé, caga fort, noi. I enriu-te'n de la mort.
Amb Mercè Raga.
Ni un euro, a un escó. Tu què li dius, no? De que s'ha de donar el verset de, doncs, aquests calarons?
A mi no m'ha agradat.
L'has fet ja el verset o no?
No, aquest vespre.
Ah. Amb el micro.
Sí. I donaré el número de Bizum, perquè, clar, ara ja la gent no va en metàl·lic.
No.
Però, clar, abans em donaran un auret, ara diré que els donaré el meu número de Bizum perquè em facin una transferència.
Harky, jo mira, em queda clar. Ah, per cert, avui també programa dedicat a l'Emili. Emili.
Ai, sí. Pobre.
T'estimem. Sí, ja no pobret. Queda res, ja pobret. Veuràs.
Demà és el seu aniversari.
Oh, I tant. I del Serra, David Serra, oh, que també et recordem. Per cert, avui parlaràs, amb quin micro parlaràs? Ho dic pel José perquè no...
Amb el que tu consideris.
D'acord, bueno, ja ho anireu notant, que parla amb el cara o que o mal de la casa. Què passarà amb el matí a Ràdio Estel?
Doncs Mercè, avui, que és l'últim programa de l'any, arrencarem fixant la mirada al cel. I és que l'astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic Joan Anton Catalans parlarà de la sonda polar Parker de la NASA, que ha superat, atenció, diversos rècords extraordinaris. D'entrada, s'ha convertit en la nau que ha visitat el Sol de més a prop, deuen haver quedat enlluernats, i a més, hi ha circulat amb una velocitat mai abans vista, això serà a les 11, abans d'endinsar-nos en la foscor més profunda.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame.
David Martínez, l'home al darrere del perfil d'X, el periodista d'Històries de Barcelona, ens parlarà del metro de la ciutat, que el dia 30 de desembre obrirà les seves estacions fantasma. I atenció, perquè avui a les 11... Volíem dir les 12, mira, sí, el subconscient m'ha traït. Marc Giró serà amb nosaltres a partir, com dèiem, del migdia per parlar-nos dels seus múltiples projectes professionals i de la gran Marisa Paredes, a qui va tenir l'honor d'entrevistar per última vegada al seu programa Late Show.
I qui més passarà avui pel matí a Ràdio Estel?
Marcel Barrena, director del 47, amb 14 nominacions als Goya. Serà amb nosaltres a partir de la 1. A més, avui filosofarem amb Leo Espluga i ens posarem al dia de tota l'actualitat de la tele i el cor amb l'únic i molt honorable Jaume Borja.
Bueno, i amb Jaume Borja arribarem al Golden Hour perquè Epa. Tirarem cap al cap de setmana. Sí, cap de setmana.
Cap de setmana.
Cap a les vacances.
Ara.
I cap a celebrar el Nadal. Doncs amb la millor companyia arribarem plegats. Per cert, tothom que ara estic, avui és dia... Sí, estava preparada, jo sí, ho he fet una mica amb voluntat. La gent que està a la cuina ja, amb els dinars, sopars de Nadal, a tots aquells que esteu ja de vacances, els que no, que esteu treballant, a quina hora arribarem, si us quedeu aquí al matí a Ràdio Estel?
A les dues!
Adéu.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Moment ara d'endinsar-nos a l'univers paral·lel. Marta, com ho tenim avui?
Doncs mira, com si fos la platja del Trabucador. Mercè, Catalunya se'ns enfonsa i avui us porto la prova definitiva. I és que ha arrencat la iniciativa Apadrina un ruc català.
Ai!
Com?
El nostre símbol nacional no és el carquinyoli ni la calba de Xavi Coral, és el burro català. I amics i amigues, està en perill d'extinció. És un fet. És per això que els amics de Gratitud Pallars, que no són del Baix Penedès, com podreu comprendre, són del Pallars, han posat en marxa la iniciativa Apadrina un ruc per donar a conèixer aquesta raça autòctona en perill d'extinció i incentivar també donacions d'entre 25 i 60 euros per ajudar al manteniment dels rucs durant un any. Pobrets, surten pobrets. Molt bé de preu, 25 eurets. Perdona, no sé què els hi deuen donar.
Molt bé, sí, sí.
Que els hi deuen donar amb 25
poca
euros.
Cosa.
No et surt ni per
poca
un menú
cosa.
De migdia.
Garrofes.
Pobrets, no deuen menjar gaire.
Cares les garrofes.
O també, amb aquesta donació, pots col·laborar amb la compra d'una menjadora exterior perquè no se'ls mulli l'herba quan plou. Perquè, clar, després queda espessa i se'ls fa bola.
Bola.
Jo no m'imagino com deu ser això de padrinar un ruc català, Mercè. Jo visc a un pis molt petit i no sé com aniria la convivència.
Bueno,
saps? Ben... Si, per exemple, el ruc m'ajudaria en les tasques bàsiques de la casa, com ara rentar els plats o planxar les camises.
Per exemple.
Per exemple. Amb tot, tinc un missatge institucional com... per Catunya.
Si m'ho permeteu.
Catalans, catalanes i catalítiques, el futur del nostre país és a les nostres mans. I a les quatre potetes dels rucs, que pasturen pel Pallars amb la seva particular mirada perduda i una mica estràvica.
Clar.
Penjo perquè no
ja
se m'entén bé.
Ah, pengis.
I és per això que avui, 24 de desembre, jo ja he fet el primer pas per sortir d'aquesta misèria i he adoptat. Ep. I atenció, perquè la cosa no acaba aquí, Mercè, ah, perquè també n'he dubtat un per tu.
No!
Bravo. Aquest és el regal!
Veus,
aquest és el meu
foto?
Regal?
Sí, he portat la foto.
Noia.
Perquè escollis...
És que jo ja no sé què fer amb aquesta noia.
És perquè escollis el teu ruc preferit. Veus? I aquí estan tots com si fos una classe. Mercè, un és teu, l'altre és meu. Només ens falta decidir quina tu et fa més goig. Tots tenen la mirada molt desperta.
És que, clar,
ai,
molt, 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 molt.
Són, ja se'ls veu molt vius. De fet...
Què ens hi feia amb aquest ruc?
Noia, això ho sabràs tu.
Com li posaràs?
Vull dir, clar, mira, jo tinc... Mira, va molt bé que diguis això. He pensat diferents noms. Salvador, per exemple.
Salvador.
Salvador. Sí. Lucky Ruc. M'ha agradat molt. O que el teu es digués Carme i el meu Rucalleda.
Aquest... Uau.
Però, ja. Dit això, Mercè...
Semblen els Dalton, també.
No, et toca escollir-ho, ja.
Va, escull.
Clar, t'has de decidir. El que passa que això passa com amb els crios, que et diuen els fills. Si te n'has de decidir per un, per quina és complicat decidir-te.
És que no l'encerti mai.
Perquè tots són molt... Tots són...
No, però és el xic.
El petitó?
Sí, el petitó.
Molt bé, doncs trucarem als amics que fan aquesta... Com es diuen? Els de Gratitud Pallars.
Sí.
I els, com que ells tenen aquesta foto, i els hi diré, mira, doncs a la Mercè...
Però, vale, i llavors, jo, o sigui, com a tutora legal d'aquest xic...
Del ruc català.
Quines obligacions tinc?
Va, jo...
Hauràs de firmar si va d'excursió, donar permís...
I si es porta malament al col·le, tu li hauràs de fer... L'assignar la nota a l'agenda, saps? I després, el dia següent, quan vagi al col·le, ja la presentarà la mestra. I després, ja per temes més de domèstiques, Mercè, ja és una cosa que entre els dos us haureu d'organitzar.
Sí, sí. Vale. Sí, d'acord. Molt, sempre.
T'ha fet il·lusió?
Molt, sempre. Sempre.
Quin regal,
10 i 47. Anem a... Això és veritat? M'ha tocat un ruc?
No t'ha tocat.
L'han regalat.
No t'ha tocat.
Vale.
A partir d'ara ets padrina d'un ruc.
Aquest vespre vegà es celebra la Fiafaia, que és una tradició de Nadal d'origen precristià del segle XIV. Alerta, eh? La Fiafaia, relacionada amb el solstici d'hivern, que va ser el 21, que ja fa uns anys que és patrimoni, per cert, cultural i material de la humanitat, que és aquesta Fiafaia. Sabeu què és la Fiafaia o no?
Preciós, això, sí.
Té un funcionament similar... Mira, Marta, que tu estàs al quite d'això. A les falles d'estiu del Pirineu.
Home, tu, i tu també les has vist?
En què les falles baixen enceses de la muntanya fins a arribar al poble.
Sí.
Doncs bé, el corresponsal a aquesta hora del matí a Ràdio Estel, a Bagà, no és la Coromines, la nostra Coromines, sinó que és el Lluís Casas, que és l'alcalde de Bagà.
Bravo, alcalde.
Que coneix a la Coromines. Eh?
Màxima autoritat ara mateix, a Bagà, i és un gran defensor i expert en aquesta Fiafaia. Lluís.
Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Ben ja nerviós ja per com anirà aquesta tarda.
Home, clar.
Home, però ho teniu tot enllestit o no?
Sí. El tenim tot preparat, tot ordenat, els mocadors que els hi posem als fallaires a punt.
Pel fum.
Molt bé, tot està preparat ja.
Clar, Lluís, perquè aquesta tradició, això ho fan grans i xics, no? Lluís, o com funciona? Explica'ns-ho.
Sí, mira, des de l'any passat hem estat estudiant junt amb els experts de la Fiafaia una tradició que hi havia fa uns quants anys, que era que els nens petits també cremessin la Fiafaia, val? Perquè això els últims anys s'havia perdut. I des de, bueno, com us dic, des de l'any passat ho hem instaurat, i aquest any els nens que tenen 7 anys cremaran la Fiafaia al balcó de l'Ajuntament.
Alerta, eh?
Són espectaculars.
No, compte.
Està molt bé, això.
Sí.
I diguéssim que la baixada que es fa des de la muntanya on es baixen les falles, que és el City, aquí només poden participar les persones majors de 14 anys.
Ah, el City?
Sí.
I tot... Es diu així.
Ah. I tot plegat, senyor alcalde, que es fa amb una cançó molt, molt tradicional. Com faria aquesta cançó, senyor alcalde?
Bueno, la cançó, aviam, diu fia falla, que nostre senyor ha nascut a la palla.
Sí. I Lluís, una cosa, ara què deies? Els majors de 14 anys, Llorenç Pedrals, qui és el Llorenç?
No, el Llorenç, precisament, 14 anys no té. Ja. És el fallaire en actiu més gran dels Pirineus.
Sí.
90 anys.
90 anys?
I puja, Llorenç, encara?
Sí, i tant.
No, i tu... Això és que és una tradició. Escolta, Lluís, estem mirant ara el programa i posa que aquí, alerta, nois, que vosaltres sou de bon paladar, es menja coca, mall i oli.
Com?
A l'acabar.
Sí, després de l'esforç de baixar la Fia Falla de la muntanya i d'haver pujat abans, s'arriba a la plaça Porxada i allà hi ha repartiment per part de l'Ajuntament d'allí oli de codony.
Oh, que bo.
Que ja sabeu que és tradicional d'aquí, del Berguedà.
Oh.
I...
Bon mai.
Sí, senyor.
Sempre s'acaba, també us ho he de dir.
Boníssim, l'allioli de codony.
Ah, sí?
Boníssim.
De què repeteix, senyor alcalde, aquest allioli?
Repeteix? Bueno, depèn de la quantitat que mengis.
Una mica menys, una mica menys, com normal.
Sí.
Sí, clar, la coca, senyor alcalde, la coca és una coca de pa, entenem. O sigui, que no és dolça, o sí?
Bueno, que dolça sí, una mica.
Ah, sí? I casen bé amb l'allioli?
Sí, és molt típic aquí de menjar-s'ho. Igual que també mengem doncs, la coca amb fuet o amb llonganissa.
Ara, jo li anava a dir això, alcalde. La coca, el millor de tot, és amb llonganissa. Coca de sucre amb llonganissa. Es porta molt al Ripollès i jo crec que queda millor que a casa, més que amb allioli, alcalde.
Coca amb llonganissa?
Si m'ho permeteu, amb llonganissa.
Amb llonganissa. Per dolça, coca dolça amb llonganissa?
Sí, és molt típic del Ripollès.
Sí, i tant.
Sí.
Ah, no ho sabia. Sí. Bueno, alcalde, entenc que el deixem amb els preparatius, si els sembla, perquè està fia falla, però sempre demanem al corresponsal, avui a Bagà, que ens faci una previsió del temps i del trànsit d'aquesta hora i també de les falles.
Doncs us he de dir que ahir hi va fer molt vent, molt vent, que això... Doncs,
mala cosa.
Posa una mica...
Ah, sí?
Torb? Perillós. Alcalde, ha arribat el torb a Bagà?
No, crec que no era torb, eh? No sóc expert en meteorologia.
Perillós,
no? Crec que no era torb. Ah. Però avui ha fet també vent pel matí, però ara ja s'està calmant i, per tant, podrem tenir una fia falla freda.
Que bé.
Però perfecte. Ben acompanyada amb el foc.
Clar que sí. Alcalde, hi ha algun any que no s'hagi pogut fer? Perquè, clar, les condicions meteorològiques, entenc que potser algun any doncs, han fet que no es pogués pujar aquesta fia falla o no? Si plou o no.
No, de fet, això, com us deia, va ser una festa que es va perdre durant molts anys i es va recuperar el 2001, i precisament el 2001 va fer una nevada. Des de llavors no ha tornat a nevar i sempre s'ha pogut pujar amb total normalitat.
Veus?
Bueno, molt bé. Escolta, molt bones festes. Que coneixeu els Coromines, alcalde?
Sí, hi ha alguns Coromines per aquí.
La Laura Coromines.
Home, clar. Era...
Sí, home, la Laura.
Clar. Ah, és que és pudilla nostra.
Ara.
Sí, la Laura és tota una institució.
Home, tu diràs.
Sí.
Ho fa tot a Bagà, la Coromines. Doncs records als Coromines i a tota la gent de Bagà i que vagi molt bé aquesta nit, alcalde.
Bé, gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta. Una
abraçada.
Vinga, 10:53.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
El teu Nadal que sigui amb Ràdio Estel. El dimecres 25 de desembre a les 11 del matí, en directe a Ràdio Estel, la missa de Nadal des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I el dia 1 de gener, també en directe, la missa de Cap d'Any. Ràdio Estel t'acompanya aquest Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
10:55.
El qui haurà fet
que un dia com avui us volem parlar, tries d'un dels cants més típics i referents a casa nostra de música sacra provinent de l'edat mitjana, que ha tornat amb força dels darrers temps, just per celebrar una nit tan especial com és la nit de Nadal. Estem parlant del cant de la Sibil·la.
Sí, senyora, tant és així que el 2010 va ser declarat Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO. Avui a Barcelona, tot just abans de la missa del Gall, com mana tradició, en podreu veure diferents representacions del cant de la Sibil·la. Però què significa cantar-lo? Doncs bé, hem pogut parlar amb Mariona Llobera, que des de fa uns quants anys torna a representar aquest cant tan significatiu que anuncia, atenció, la fi dels temps. En les parets entre les que es cantava ara fa 400 anys la Catedral de Barcelona i la mateixa Llobera ens ha explicat això.
Per mi, el cant de la Sibil·la és un dels moments més especials de l'any. Jo faig molts concerts durant tot l'any, però quan arriba el moment del cant de la Sibil·la, en el fons no és un concert. Fer-lo a la catedral, a més, significa integrar-ho dins de la litúrgia i dins del moment que va estar pensat per fer-ho a la nit de Nadal, després de les matines, i és molt especial realment poder interpretar aquesta mena de cant, entre cometes, posem mitològic dins de la litúrgia.
Cant mitològic dins de la litúrgia, eh? És impressionant. El cant de la Sibil·la, si no l'heu vist mai, aneu-lo a veure, que de veritat val molt la pena. Hora de preguntar-nos també quant de temps fa que Mariona Llobera s'encarrega de cantar la Sibil·la a la catedral i, sobretot, quin record en té d'aquell 2019, quan va parar al món.
Si no m'equivoco, és el 5è any ja que el canto, perquè... Sí, exacte, 5è any, perquè el primer any va ser el 2019, just abans de la pandèmia, i vaig pensar, ostres, cantes que s'acaba el món i ve una pandèmia mundial.
I sigui com sigui, la Catedral de Barcelona acull el cant de la Sibil·la cada any de manera diferent, cosa que ho fa molt especial d'una manera o altra. Quin és, doncs, el tret diferencial a la Catedral?
A la Catedral de Barcelona, cada any s'estrena una obra d'un compositor contemporani, i això la fa molt, molt única perquè llavors l'ambient que es crea, la resposta que hi ha, cada any és completament diferent. Aquest any és Salvador Brotons i la veritat és que ja tinc moltes ganes de sentir com sonarà.
I nosaltres, Mercè, que també en tenim moltes ganes de saber com sonarà enguany el cant de la Sibil·la a la Catedral de Barcelona.
Joan, això és fascinant, és no? Sentir-lo en directe.
Sí, sí, és brutal.
Si teniu la sort d'anar-hi, bueno, tu Terrassa, no, Marta?
Sí.
Sou venient.
Vols dir que ho fan?
Sí, segur que n'hi ha.
Anem repartits pel territori. O sigui, tu Terrassa aquesta nit.
Jo a Vila-sacra hi anava sempre.
No sé si ha arribat al camp, de la Sibil·la, a Terrassa.
Penseu que és un cant medieval, que al segle XVI es va aturar de cop, es va deixar de fer perquè es va considerar pagà i va tornar cap a mitjans del segle XIX. A fer-se.
Ah, deu ser impressionant amb l'acústica.
Sí. És brutal. Mira, a Terrassa no sé si el fan, però a Barcelona sí que el podeu veure. El podeu veure a la Basílica de Santa Maria del Mar a 7:45 del vespre. De fet, és la representació més antiga. A la cripta de la Sagrada Família a les 11 de la nit. A la Basílica de Santa Maria del Pi a 12:12, també la nit, evidentment. També podreu escoltar el cant de la Sibil·la des d'altres punts de la ciutat, com per exemple la parròquia Santa Maria de Gràcia i l'església de Sant Gaietà, 11:45, o a la parròquia de Sant Madí a 8:00 PM, o l'oratori Sant Felip Neri a 7:00 PM, i a la parròquia de Santa Maria del Taulat a 11:00 PM.
Mira, Terrassa, el que tenim és Recambio Sibil·la, que és una proveïdors de peces d'electrodomèstics, que no vindria a ser el mateix al carrer del
Pallamadors. No acabaria de ser això, eh?
No és aquí,
No és així. Doncs escolta, si teniu l'oportunitat de poder viure avui aquest cant de la Sibil·la...
Per tota la gent que vulgui anar a la catedral, Mercè, a 11:40 comença el cant de la Sibil·la, però a 10:00 PM obren portes ja. jo hi seria, perquè s'omple.
S'omplirà sí, rapidíssimament, tot de terrassencs, clar, com sí, sí, que no sí, ho fan allà,
cap a Barcelona. I a tots els punts que ens ha explicat avui en Trias. Va, nois, que arribem ja al punt de les 11, a veure ja què ens explica la Julbé.
Ja està, això.
Sí, home, no, jo tinc ganes d'escoltar, a veure, la gran Júlia Julbé, sí, que també té ganes.
Va
ja
molt arreglada avui, eh?
Sí, i ja maca.
Ja va preparada.
Perquè molt. Ja ens ha dit, pobra Júlia, que clar, ella ha de tirar cap a Vilafant.
Clar.
No sé quina hora acabarà avui de treballar.
Agafem el mateix tren.
Ah, sí?
Ah, 3:50.
Amb la Mel.
Compte, eh?
Sí, sí, amb la Júlia.
La gateta de l'Olma. Bueno, doncs escolta, anem a escoltar a veure què diu la Júlia i el tornar Joan Anton Català, aquí al Matí a Ràdio Estel.
Físic quàntic.